aquí amb la guitarra elèctrica. Saludem l'Àngel Miret. Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Com estàs?
Bé, 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 recuperat per Setmana Santa, hem seguit els oficis, hem seguit alguna processó. És qüestió d'aquesta tradició de les processons?
Sí.
Que així com la religiositat, en termes generals, més aviat minva, va a la baixa, el tema de les processons, les caramelles, tot allò que fa referència a aquesta Setmana Santa més clàssica, està ressorgint, és a dir, és impressionant. Sí. O sigui, he estat amb un parell de processons a llocs molt diferents, una a l'Aragó i l'altra a Catalunya, i he quedat parat de la quantitat de gent que segueix aquestes processons.
I amb molt respecte.
Amb molt respecte, anava a dir-te, amb molta devoció. Tot i que entre els que la segueixen amb aquesta devoció a la que ens referim, hi ha de tot, hi ha creients, hi ha gent agnòstica...
Home.
I tot i així, doncs, hi ha aquest sentiment de buscar aquesta espiritualitat, aquesta cosa que va més enllà del dia a dia, de la nostra realitat, aquesta tan immediata, a vegades una mica maldestra, una mica senzilla, no?
Mira, aquí vam fer programes especials per Setmana Santa, vam tenir el nou director de les confraries de Barcelona, etc. I al final, després d'escoltar-lo, que em va agradar molt la conversa, és una manera d'evangelitzar, de fer present allà enmig que existeix una fe, una realitat, i el que tu deies, hi ha gent que ho viu amb, perquè li toca personalment, perquè és creient, perquè veu realment l'amor de Déu en aquell moment, i hi ha gent que simplement ho viu com un espectacle, però com a mínim ho està contemplant, i ho contempla amb respecte, que això ja és molt, avui en dia.
Mira, no venia Tom i no venia preparat pas per parlar explícitament d'aquest tema, però estàs traient un tema que he de plantejar el que em va dir un jove aquests dies, un jove de...
Sí.
No arribava als 30 anys, em va dir, escolta, és una persona agnòstica, és a dir, dubta. Va estar a León, em va dir, i diu, escolta, vaig quedar parat. Diu, això m'ha impactat i vull buscar més. Diu, he estat en una processó, en un silenci. Diu, dones plorant. I m'ha remogut, això. I ell hi va anar de casualitat. Estava a León fent vacances i va veure que hi havia una processó i s'hi van sumar ell i la seva parella. I l'ha remogut i m'ha dit, vull seguir pensant en això, vull seguir aquest tema que m'ha remogut dins meu.
És que no mai se sap. El que passa en aquestes coses sempre és un misteri. Si toca el cor de les persones, doncs benvingut sigui. Àngel, tu ens has proposat uns temes. M'encanta el moment en què m'envies els temes. La nostra relació whatsappera és curiosa. Aquí a l'estudi flueix i per WhatsApp és pim-pam-pum, que el qual està molt bé perquè avui en dia ens enrotllem amb qualsevol cosa. Tinc el primer dels teus temes, que jo, clar, és que aquest tema és... A veure per on ens enfoques. Déu i l'univers.
Sí, és que ja que parlàvem de misteris, seguim amb els misteris. Mira, això ve a tomb de que fa uns dies abans de Setmana Santa, convidat per un amic, la meva dona i jo vam estar en unes instal·lacions que se'n diuen Mil Estels, que dorms amb una mena de bombolles transparents a les quals, diguem-ne, pots dormir veient els estels. Si no, hi ha altres opcions.
Sona molt bé.
Sona molt bé. I la nit abans vàrem assistir a una conferència sobre, diguem-ne, l'univers. I, escolta, vaig quedar, novament, sempre m'ha interessat molt el tema del cosmos, de l'univers, d'on estem, etc. I llavors vaig pensar, mira, compartiré amb els nostres oïdors de Ràdio Estel algunes dades, perquè ens impacten i ens donen una idea de si aquest cosmos és una gran casualitat o bé hi ha un ordre. Però algunes dades us volia donar abans.
Vinga,
mira, nosaltres som un planeta del Sol, el Sol és una estrella, i dintre de la Via Làctea, que és d'on formem part el nostre Sol, saps quants milions d'estrelles hi ha?
Ara mateix.
Doncs mira, bueno, és que són xifres que és difícil memoritzar-les, i a més se'ns escapen una mica a partir de certes xifres.
Sí.
Però mira, són 400.000 milions d'estrelles només a la Via Làctea.
Val.
Per entendre'ns, cada gra de sorra que té la Terra hi hauria, equivaldria a 1 milió d'estels. Fixa-t'hi, un gra de sorra de la Terra tindria 1 milió d'estels. I aleshores, la Via Làctea, dins de l'univers, és una més de les galàxies que hi ha. O sigui, hem vist el Sol, la Via Làctea, que tot això és la nostra, 400.000 milions d'estrelles.
Sí.
Bueno, des de la humanitat, des dels recursos que tenim avui, des de la tècnica, quantes galàxies podem veure? algunes seran més grans que la nostra, que la Via Làctea, altres seran més petites.
Tens la dada?
Doncs mira, les fins ara observables són milers de bilions. Torno a dir-ho. Milers de bilions. Bilions? Bé, ja sé que se'ns escapa aquesta xifra, se'ns escapa ja no. Som incapaços.
Totalment.
Són incapaços d'entendre el que vol dir. Però això, i mirant de nit aquests estels, amb una nit clara, absolutament recomanable. També recordo que una vegada vaig estar a G, també on hi ha un observatori, s'hi pot anar allà i et fan tota una observació en directe sobre el que en aquell moment es veu al cel, ens interroga sobre què som, per què estem aquí, que som tan petits. Mm. Imagina't aquestes xifres i llavors a sobre els 8.000 milions d'humans que estem a la Terra. No som res.
No som res.
És que no, anava a dir ni una puça i no, és que no som una puça. Mm. Som infinitament més petits que una puça.
I escolta, i quan et poses a pensar que perquè una nova vida humana sigui possible, la possibilitat és bueno, realment increïble també, és increïblement alta, perquè sí, estem molt acostumats als embarassos, perquè els veus, però és molt complicat que un espermatozoide arribi i fecundi. És que és pràcticament un miracle que una persona neixi.
Clar, fins als anys 70, molts científics arribaven a la conclusió de que aquest univers inabastable,
sí,
que no se sap si és infinit, se'ns deia de petit que era infinit, però no se sap, ens deien això que ens portava a l'ateisme, al sense Déu. Mm. A partir dels descobriments actuals, més aviat, els científics, molts estan reconsiderant aquesta posició, molts ja eren creients, però ho eren per fe, no per convicció científica. En aquest moment, per la convicció científica de tot el que estem veient, parlem ara ja dels forats negres, dels universos paral·lels, de les cordes, tot això ens comença a fer pensar en el món dels científics que hi ha un ordre,
sí, sí,
i una orientació. En aquest sentit, Stephen Hopkins, recorda aquell científic...
És el de la teoria del tiempo.
Sí, sí, que tenia una malaltia. Mm. També orienta, com fa Sant Tomàs d'Aquí, en relació a que la direccionalitat ens porta més aviat a la creença d'un ordre preestablert i intel·ligent, i per tant a la idea de Déu. Uh-huh. En qualsevol cas, des d'aquesta perspectiva o des de qualsevol altra, des de la bellesa, des de la pura sensació de la nostra petitesa, recomano molt vivament, no cal anar a un hotel, com em van convidar a mi.
Si poden que vagin, que està molt bé.
Sí, però és car i a mi em van convidar, m'ho van convidar per Nadal,
vale.
I n'he fet ús ara. O a Ger, que és molt més baratet i molt més senzill. Senzillament, en un lloc que hi hagi poca contaminació lumínica,
sí.
Estirar-se amb tranquil·litat, amb pau, i mirar el cel ens pot canviar la vida.
Fantàstic. Jo, per finiquitar aquest tema, ara passarem al següent, no mai me'n recordo dels autors de les cites, només d'alguns, i aquesta m'agrada molt. Deia, era un científic que deia que cal la mateixa o més fe per negar a Déu que per acceptar-lo. O sigui, perquè realment és que tu deies, no? Científics amb uns coneixements molt superiors a la mitjana que arriben a la conclusió de dir, bueno, jo no sóc capaç de dir que no existeix Déu, perquè això és increïble. Som una gran casualitat, sí o no, tal, etc. Vinga, va, seguim avançant. El següent tema que ens has proposat és una pregunta. Diu, forma part Ruanda de la Gran Bretanya?
Sí, sí, és que ja m'ho he interrogat perquè aquests dies he llegit que el govern britànic i sí, el nostre, vaja, el senyor Johnson, diu que, emparant-se que diu que la nostra compassió és infinita, però la nostra capacitat d'acollida no ho és.
Enviaran a Ruanda els refugiats
exacte,
que arribin en pastera.
Exacte. Volen enviar, aquest any passat van ser prop de 30.000, tota aquesta gent els volen enviar, suposo que deu ser amb avions, no m'imagino, i els volen enviar a Ruanda. I diu ell, mira el que explica de Ruanda. Ruanda, recordeu que és aquelles matances terrorífiques.
Oh, i tant.
Sí, que hi va haver entre tutsis i hussos.
Sí, sí, sí.
Precisament genocidis, ara hi ha uns quants capellans ruandesos a Catalunya. Jo en conec un, sí, sí. El de Camprodon, el rector de Camprodon és ruandès. Ens diu Johnson, Ruanda és un dels països més segurs del món.
Diu Johnson, eh?
Literalment.
Molt bé.
I s'ha fet famós, diu ell, per la seva capacitat de reubicar i assentar immigrants. Jo, clar, podria seguir comentant, però jo crec que aquestes dues cites
ja
n'hi ha prou. És a dir, ja n'hi ha prou. Dir que la seva compassió, la compassió del país és infinita, però que no poden acollir un país de 60 milions d'habitants, no poden acollir aquests 28.500. Jo no dic que els hagin d'acollir a tots, però vull dir, enviar-los a tots amb un avió a Ruanda, dient que Ruanda, que és un dels països més segurs del món...
Sí, que és molt millor que...
Que és un país extraordinari i ric i potent i que ho fa tot molt bé. Bé, a canvi de què això ho fa? Mira, doncs a canvi de calés, o sigui, 150 milions d'euros, imagina't, és una quantitat... que no és excessiva. Després veurem en un altre capítol de que ara, quan parlem de milions, qualsevol cosa és poca cosa. 150 milions per acollir milers i milers de refugiats no són tants diners. Mira com deu estar el govern ruandès perquè sigui un cert, entre cometes, negoci rebre aquests 150 milions per acollir 30.000 persones l'any.
I tant. I a més és molt curiós perquè és gent que es juga la vida per arribar normalment des d'Àfrica fins a Anglaterra, i de sobte els agafen i els tornen cap a Àfrica. Bueno, vivim en un món amb aquestes paradoxes i molt complex de vegades d'analitzar. Si vols, alguna cosa més sobre aquest tema, Àngel?
No, jo senzillament sento una enorme tristesa. Home. Perquè a més és un model que aquest és aparatós, per això jo em preguntava si és que Ruanda ara forma part de Gran Bretanya.
Clar.
Però que pensem que a Ceuta i Melilla no passen coses gaire diferents, que hi ha illes petites gregues on s'estan ubicant els refugiats, que també ho està fent Turquia, que ho està fent Dinamarca amb illes que té allà, que fa Austràlia, o sigui, els posen, ara els immigrants, en villes, els tanquen en allà,
sí,
com
guetos,
si fos un ramat, i llavors en allà, a veure si acaben farts i desesperats i se'n volen tornar a casa seva.
Sí.
Evidentment, jo no tinc la solució d'aquest problema, és un problema gravíssim, el de la pobresa i els desequilibris, i no seré jo qui senti càtedra aquí. Però sí que estic segur que aquesta no és la solució. Malauradament, no en tinc cap altra. Però aquesta no ho és.
El que jo crec que perdem una mica de vista els que vivim en el primer món i vivim en la nostra societat una mica del benestar, etc., és que estem parlant de que cada una d'aquestes xifres que tu dius, 28.000 immigrants, no sé quines...
Sí, sí, 28.500, 30.000, posa.
30.000 immigrants són una a una persones que viuen un drama molt fort. I això és increïble. I al final ens quedem amb una xifra, no? 28.000, com si tal. Tu deies, perdem la noció de les xifres i dels milions. Avui em venia al cap parlant d'aquesta reforma que vol fer la Renfe o no sé què, i deien, sí, costarà 500 milions d'euros. 500 milions d'euros, és que és una barbaritat. Bueno, en fi, la qüestió és aquesta, no? Que darrere de cada aquesta xifra global hi ha un drama increïble.
Hi ha una vida, hi ha
una
uns
vida,
fills,
una
uns pares, uns germans...
Que queda completament tocada. Tres minuts per parlar de legalitat i ètica.
Bé, mira, suposo que se'n parla molt aquests dies, però és que no resisteixo la tentació de dir la meva. Em refereixo als comissionistes de Madrid. Recordem que de facturació de 11 milions se'n queden 6 de comissions. Insisteixo que en aquell moment, fiquem-nos a tots al cap en aquell moment, o sigui, estàvem tots que no sabíem què ens passaria.
Parles del tràfic de mascaretes.
El tràfic de mascaretes, estem tancats, o estàvem tancats a casa,
sí.
No teníem... Jo recordo que a través d'una relació jo vaig poder obtenir gel d'aquest per les mans, i el vaig portar a una residència, sí. Un germà meu que viu a l'estranger també em va facilitar, és a dir, tots fèiem el que podíem per facilitar. Bé, doncs aquests dos senyors... això, traficaven amb l'amor, traficaven amb la por, traficaven amb tot plegat. Això, jo conec una mica l'ambient de Madrid, perquè durant molts anys hi he treballat, no físicament, però anava i venia...
Has anat, sí.
Malauradament és que no té solució, perquè jo estic convençut de que el senyor alcalde de Madrid no està ficat en la trama, contra el que ara diran. No, és l'ambient de Madrid, és aquest ambient del Madrid, a veure que se m'entengui, el gran efecte que jo tinc per Madrid i pels madrilenys, on tinc moltíssims amics, on faig classes encara ara. No és això, és aquest ambient del palco del Bernabéu, tu que t'agrada el futbol. És
aquest ambient... Portem dos dies amb el palco del Bernabéu.
Sí, és que jo te lo arreglo. Esto te llama mi primo, y si no mi cuñado, que además es primo del teniente etcètera. És aquest ambient.
Los suyos de mi cuñada.
És aquesta vergonya d'aquesta centralitat improductiva d'aquests empresaris que es diuen empresaris que no han fet mai res de res de bo. Però, per no carregar només amb aquest Madrid... Escolta, i tu que sé que ets molt... Tens un gran amor pel Barça i segurament pel Piqué. A mi tot això del Piqué
sí.
I d'aquest senyor dels Rubiales no m'agrada gens.
He de fer...
No m'agrada gens.
És legal, però no ètic.
Segurament és legal, no ho sé del tot, bueno, però és probable.
Dic, m'aventuro a dir.
Però, escolta, què és això de dir, no, jo portaré una copa a Aràbia Saudí, però aleshores ho faig a través de la meva empresa en relació a la federació, i llavors tu em pagaràs 24 milions d'euros? Escolta, torno a dir-te, 24 milions d'euros que diu que ha cobrat el senyor Piqué, i això sembla que és veritat perquè ell mateix ho reconeix.
I diu que és poc.
Vale, és molt poc. I recorda que els immigrants, per anar-se'n a Ruanda 30.000,
sí,
no arribaven als 150 milions d'euros. Per mantenir durant un any 30.000 immigrants a Ruanda i desplaçar-los, 150 milions. Per fer no sé quines trucades i fins i tot intentar posar-se en contacte amb el rei emèrit,
ah, cert,
24 milions d'euros.
Sí, sí.
Això té proporcionalitat? Té sentit avui en dia?
No, és viure en una bombolla. És un sentit diferent de la vida del que podem tenir tu i jo.
És una vergonya.
És una vergonya, directament. I ho dic de debò. Jo sí, Piqué, molt bé, soc molt del Barça, etc. Però aquestes històries, i ho venim comentant aquí a la casa i l'equip en les converses de cafè, ens toquen la pera, realment, ens toquen la pera. Àngel, per cert, ens trobarem dissabte, si Déu vol, al nostre programa especial de Sant Jordi, a partir de les 6 de la vesprada, després del Toni Marín, enganxats amb Toni Marín, cosa que m'agrada molt. Estarem en directe a Rambla Catalunya, a la parròquia Sant Pen de... Com és, Ferran? Sant Ramon de Penyafort, és així, i allà farem el Camins en directe.
Rambla Catalunya tocant a Diagonal.
Exactament.
A dalt de tot.
Rambla Catalunya amb Rosselló, ja et passaré la ubicació.
Vinga.
I els nostres oients també. Vinga, petita pausa i seguim endavant.
Som-hi.